En primer lloc, bona tarda a tothom per haver vingut a aquest acte. Cal que diguem doncs, que aquest acte que ens aplega avui aquí forma part d'un cicle de conferències i de taules rodones sobre o sota el tema de Girona i la reforma educativa que l'Escola de Mestres de l'Estudi General de Girona sota el pretext de la banda del projecte de reforma del sistema educatiu de l'ensenyament no universitari ha endegat en aquest curs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i de l'ICE de l'Universitat Autònoma de Barcelona. A la figura de Miquel Santaló, antic professor d'aquesta escola i capdavanter en la reforma de l'ensenyament i sobretot de l'ensenyament de la geografia a motiu del centenari del seu naixement. Les persones que es troben avui en aquesta taula em sembla doncs, que són prou conegudes de tothom i penso que anomenar tot el que hem realitzat al llarg de la seva carrera professional ens portaria molt temps i aleshores no es deixaria temps per al debat que pot venir tot seguit i per tant només us assenyalaré aquelles línies de treball que han marcat la seva tasca tant en la docència com en la investigació. L'ordre que seguiran en la intervenció serà la mateixa que surten aquí en el programa i per tant jo també us els presentaré en el mateix ordre. En primer lloc doncs, ens parlarà i a més de dedicar-se a la docència com a professor d'EGB fins a l'actualitat, sobretot ha treballat en la investigació de Barcelona. Jo penso que presentar l'Enric Lluch en poca estona se'm fa molt difícil perquè és tan àmplia la seva obra docent i investigadora que tot i volent només assenyalar allò més rellevant, segurament que em deixaré molt important per mi. L'Enric Lluch és capdavanter, malgrat que ell sempre diu que és segon de bord, d'un gran nombre d'iniciatives i entre les que potser els de Girona valorem més és l'arrencada que va donar als estudis de geografia al Col·legi Universitari de Girona. L'Enric Lluch, doncs, inicia la seva tasca docent a partir de l'any 58 com a professor del Col·legi Costa i Llobera en la seva primera etapa de funcionament i de l'Escola d'Assistents Socials. És professor de Geografia a la Universitat de Barcelona i a l'Escola de Mestres fins que s'organitza l'Escola a la Universitat Autònoma. Un cop aquesta es constitueix, l'any 69 passa a ser doncs, professor d'aquesta universitat i és el que funda i dirigeix el Departament de Geografia i en aquest moment doncs, n'és professor. Intervé en la preparació, junt a Marta Mata, del primer curs d'hivern de la nova Escola de Mestres de Rosa Sensat, en 65. És l'impulsor de la represa actualitzada de les escoles d'estiu per a mestres i és en aquestes primeres escoles d'estiu on introdueix el concepte de ciències socials entre els mestres. L'aparició d'algunes grans obres ha estat possible gràcies a la seva participació, com per exemple podria ser doncs, el diccionari enciclopèdic Larús, que ell doncs, porta la coordinació de les seccions de geografia, geologia, economia, com per exemple doncs, també pot ser la gran enciclopèdia catalana, que durant un temps n'és assessor de direcció, però sobretot potser és més conegut en la seva participació en la direcció de la geografia de la societat humana. De la seva tasca d'investigació sobre el pensament geogràfic, escriu l'evolució de les ciències geogràfiques en l'obra col·lectiva dirigida per en Franz de Soldevila, l'obra doncs, que es coneguda un segle de vida catalana, que mateix publica l'article sobre els estudis geogràfics comarcals de Catalunya en la revista de Geografia, com moltes altres publicacions. Però potser també és darrerament la seva tasca d'investigació centra en els estudis d'organització del territori i divisió territorial en general i d'aquesta tasca se'n deriva la promoció que en fa del Centre d'Estudis Territorials per conèixer les funcions les àrees funcionals de Catalunya. D'aquí se'n deriva el treball o l'estudi sobre les àrees funcionals de la regió de Girona, que publica la miscel·lània del Col·legi Universitari de Girona. També vull dir que és un membre actiu de la comissió que endega l'àmbit 8è, dedicat a l'ordenació del territori del Congrés de Cultura Catalana. Podria dir que tota aquesta tasca d'investigació es recull en una sèrie de publicacions que realitza, juntament amb l'Oriol Nelo, sobre aquesta temàtica. Més o menys, molt resumidament, us he fet una presentació de cada un dels membres que es troben en aquesta taula. Aleshores, doncs, en primer lloc, cedirem la paraula a Josep Clar, doncs, que ens parlarà doncs, de Sant Aló com a joc.
Bé, bona tarda. Però abans de començar, em sembla interessant, abans de parlar directament de la seva obra geogràfica, veure una mica la seva personalitat, perquè la personalitat de Miquel Sant Aló doncs, va lligada a l'ensenyament. Ens interessa doncs, veure quins són els seus orígens, com, quins llocs va estar, com va ser la seva formació. Aleshores, un llibre que es va publicar al començament dels anys 40, Miquel Sant Aló va ser definit d'aquesta manera. Personajillo sacado de quicio por la marejada demagógica. Hombre débil como Virú también tolera, tosco provinciano a quien solo un ambiente de demencia colectiva como el de la Cataluña autónoma pudo sacar y encumbrar. Los desafueros que se cometían en la provincia encontraban apoyo en su inenarrable flaqueza moral y bajo su aspecto primario había un alma de fanático amargada tras largos años de oscuridad e insignificancia. És evident que si véssim cas d'aquesta definició, ara nosaltres no estaríem aquí, no podríem parlar doncs, de Miquel Sant Aló com a professor, com a personatge important en la vida del magisteri gironí i de la política de Girona dels anys 20 i 30, perquè, com veurem, la seva personalitat era molt lluny d'aquesta definició. Casualment, fa mitja hora, quan venim cap a la normal, he trobat una altra persona que va ser polític i va entrar en la política de l'època dels anys 30, Miquel Gaiolà, precisament era d'un partit contrari al de Miquel Sant Aló, i m'han fet un gran elogi com a personatge polític que era d'un partit contrari. Miquel Gaiolà representava els interessos del proletariat, Miquel Sant Aló d'Esquerra Republicana i era un partit de l'esquerra burgesa. I em deia doncs, que Miquel Sant Aló era una persona del poble, molt ric, pagès, que sabia parlar, però que era un polític honest. Aleshores, ens trobem aquí doncs, per parlar d'aquesta persona que va intervenir en aquests camps de la geografia, de la política i del magisteri. Miquel Sant Aló va ser el setè fill d'una família dedicada a l'ensenyament de mestres que eren originaris de l'Alt Empordà. Concretament, el seu pare era d'Albanyà i la seva mare de Terrades, i en aquest poble va ser on el seu pare exercia de mestre sense ser mestre. Era una persona que tenia un certificat per poder ensenyar en aquestes escoles rurals i que més tard es va traslladar a Vilaür, que és allà on va néixer Miquel Sant Aló el 2 de desembre de 1887. Miquel Sant Aló va ser el fill petit i d'alguna manera va ser el fill mimat de la família. Els seus germans, que eren molt més grans, sobretot Silvestre Sant Aló i el seu germà més gran, Pere, són els que el van ajudar i el van encaminar també d'alguna manera cap al magisteri. Silvestre Sant Aló és un personatge també molt important en el camp educatiu de Girona i per això doncs, també va mereixer que se li donés el nom a un grup escolar de Salt als anys, al final dels anys 70, que se li va donar una escola pública de Salt. Miquel Sant Aló va estudiar doncs, el magisteri el curs elemental que s'estudiava a la Rosa Girona, en un moment en què no hi havia normal i que els estudis de magisteri estaven annexionats a l'institut, i va compaginar aquests estudis doncs, amb la professió de dependent de barber. Més tard va seguir la carrera de grau superior a Barcelona, concretament als anys 1906 i 1907, va estudiar a la Normal de Barcelona, i quan va acabar aquests estudis va actuar d'alguna a Girona, de mestre ajudant, va estar a Girona, perquè encara no tenia plaça, no havia ingressat al Ministeri Oficial, l'any
1909 trobem doncs, com ajudant que ja ens explica en les revistes d'aquella època, ens explica algunes experiències que té d'excursions en mainada a les mines de Salrà, per exemple. I l'any abans, l'any 1908, havia fet un viatge a París per tal de perfeccionar el francès i estudiar el moviment pedagògic que hi havia a França, les escoles de França, visita escoles de França. L'any 1910 va ingressar al magisteri com a mestre i va actuar a Guadalajara i a l'estiu també amb unes colònies que feia el Museu Pedagògic Nacional va intervenir en aquestes colònies que es feien al Sanatori Marítim de Pedrosa, a Santander, i després va ser també mestre a Arbúcies. L'any 1915 va ingressar a l'Escola Superior del Magisteri de Madrid, que és aquella escola on anaven a estudiar els futurs professors de les normals i els inspectors. Els estudis en aquella època duraven 3 anys i s'hi entrava per un examen d'ingrés, i a les persones que aprovaven aquest examen, perquè hi havia places reduïdes, ja quan sortien, quan havien acabat els estudis, ja tenien una destinació que podia ser al cap d'un any o podia ser per després. Llavors, Miquel Santaló va estudiar en aquesta escola de Madrid durant el curs, la 7a promoció d'aquesta escola, l'any 1915 o 1918, i en aquesta escola va rebre la influència dels homes de la Institució Libre d'Ensenyança que tenien incidència en aquesta escola. En aquesta escola hi havia professors de diverses ideologies, però hi podíem citar doncs, persones com, per exemple, Zulueta, Ricardo Bertrán Rózpide, que era geògraf, i, per exemple, doncs, Zaragüeta, i inclús també hi va estar l'Ortega i Gasset durant alguns anys. En aquesta escola, quan va acabar els estudis, ell havia entrat concretament amb el número 2 de la seva promoció de la secció de lletres. Va ser destinat l'any 1918, a l'acabar el curs, a la normal de Zamora, per tal d'encarregar-se de l'assignatura d'Història. Aleshores, aquell mateix estiu, per una sèrie de permutes que fa, passa de la normal de Zamora a ser professor de Geografia de Segòvia i de Segòvia passa a Girona, el mateix any, 1918. De manera que al començament del curs 1918 s'incorpora a la normal de Girona com a professor de Geografia. En aquest centre hi estarà doncs, fins a l'any 1932, que és quan passa a la normal de la Generalitat, que es va instituir l'any 1931, que està situada a Barcelona. La proclamació de la República, la Generalitat va organitzar aquesta normal a Barcelona. Aleshores, des que Miquel Santaló s'instal·la a la normal de Girona, organitza les classes de geografia i realitza aquesta obra geogràfica que bàsicament està situada doncs, a partir dels anys 20, els anys 20 i 30 fins al començament de la República, podem dir, perquè després és quan ja entra la política i aquesta activitat l'absorbeix i l'allunya de l'ensenyament, encara que té alguns càrrecs a la normal de Barcelona o inclús a la universitat, però vull dir, bàsicament la seva obra com a geògraf la fa a Girona i la fa des de la normal. Aquesta obra que la fa des de la normal tindria dos o tres aspectes a considerar. Un seria l'aspecte de cara a la formació dels mestres que ell realitza directament a l'escola normal. A part de les classes que fa, doncs, veu que en aquell temps l'estudi de la geografia doncs, necessita una sèrie d'instrumental adequat que no existeix, no, llibres, vull dir, en formarà part, juntament doncs, amb altres geògrafs destacats, en el qual doncs, sortirà la figura de Pau Vila, que serà la persona que treballarà més aquesta qüestió i que també doncs, tindrà doncs, altres personatges com seran Josep Iglesias i altra gent de Lleida i de Tarragona que hi haurà representants doncs, de les diferents regions o de les diferents províncies en aquest moment encara. Aleshores, Miquel Santaló en aquesta ponència hi intervé d'una manera molt indirecta perquè ell en aquests anys doncs, és quan l'any 31, l'any 32, és quan ell és alcalde de Girona, és diputat de Corts i és, també doncs, té una sèrie d'activitats a Barcelona, en el camp de l'escola normal. Aleshores, d'una manera, la persona que porta el pes fort, d'alguna manera, sempre, doncs, Pere Blasi, que a part que hi hagi a tots i estan d'acord, Pere Blasi és un altre mestre gironí, també que va dedicar la geografia i que va publicar un llibre, una geografia elemental, també era de Puigcerdà, que era de les nostres comarques, que va actuar molts anys a Torroella de Montgrí. Doncs, d'alguna manera, Pere Blasi està en contacte amb Miquel Santaló per les qüestions que fan referència a les comarques gironines, i en definitiva, després al final és Pau Vila el qui actua doncs, amb un criteri de molta més dedicació a la qüestió. No? Que ell intervé i després surt doncs, un altre tipus de comarca sobre el gironès, però que d'ell d'alguna manera també havia intuït amb un llibre que porta data de 1931, encara que no va sortir al carrer fins l'any 1934, i que se'n diu El gironès i Banyoles. I que d'alguna manera doncs, ja en aquest llibre que porta data del 31, ell ja incorpora tota aquesta zona, aquesta que avui en dia amb la comarca de Banyoles, doncs ja l'incorpora a les gironès. D'alguna manera també era el pensament dels altres, de les persones que tenien, portaven la veu cantant, com el cas de Pau Vila, doncs, que sempre va defensar doncs, que l'àrea de Banyoles fos formés part de les gironès. Aleshores, veient doncs, que l'activitat geogràfica de Miquel Santaló se situa en aquests anys, pràcticament doncs, podria acabar, amb la proclamació de la República, perquè doncs, com explicarà després en Pere Cornellà, veurem que és l'època que Miquel Santaló és quan té els càrrecs més importants de la política i doncs, que és allunyat de l'ensenyament. Finalment, doncs, voldria donar una nota doncs, per acabar, referida només després a les etapes més desconegudes de la seva vida, que seria a partir de l'any 39. Miquel Santaló és un dels geògrafs i dels científics i de les persones que de lletres i de ciències que ha de marxar l'any 39 i que s'exilia, doncs, que primer està a França. Passa uns anys a França i després pot marxar l'any 42, fins l'any 42 està a França, no havia tingut el permís del govern francès, en aquella època doncs, també a França estava ocupada pels alemanys i molt poques hores abans de que París fos ocupada, doncs va poder sortir amb el vaixell Niassa, amb la seva senyora i els tres fills, cap a Mèxic. Aleshores, a Mèxic va intervenir d'alguna manera també en les activitats aquestes que duia la República a l'exili, activitats infructuoses, activitats doncs, per protegir els catalans que estaven a Mèxic i tots els exiliats, i també va participar l'any 1945 en el govern de la República, el govern de José Giral, com a ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts. L'any 1946 encara va fer un viatge a París per estar en contacte amb els catalans i amb l'altra gent que estava a França i va treballar, quan va tornar a Mèxic, allà va fer classes a Mèxic, va treballar en una editorial, concretament en l'editorial de TQTA, la qual va intervenir doncs, en una sèrie de diccionaris de tipus geogràfic i es va deixar aquesta feina l'any 49, aleshores es va retirar i es va dedicar doncs, a ajudar les seves filles que tenien diferents negocis, com tot a Guadalajara, i en aquesta ciutat, vull dir, hi va morir el 1 de gener de 1962, quan ja estava paralític i pràcticament no podia llegir perquè va perdre la vista al final de la seva vida. Aleshores, vull dir, tenim més o menys la vida fins l'any 62, però també no voldria descuidar-me, ja que he parlat de Miquel Santaló, que si va ser un gran home, com allò que es diu, doncs, que darrere de cada gran home hi ha una dona, doncs també és necessari que citem aquí doncs, la seva esposa, Adelina Cortina, que va ser professora de la Normal i que formava part d'aquella mateixa promoció de mestres que van estudiar a l'Escola Superior del Ministeri de Madrid l'any 1915 o 1918 i que també va entrar-hi precisament amb el número 2, però amb el número 2 de la secció de Ciències. Adelina Cortina va ser professora de la Normal de Girona un any després de que Miquel Santaló hi vingués, concretament l'any 1919 va ser anomenada professora de Ciències Naturals, Física i Química i va estar-hi doncs, fins al temps de la guerra. Bàsicament seria això. Ara passo la paraula a Pere Cornellà doncs, perquè ens parli de la part política.
Bé, doncs pel que fa referència a l'activitat política de Miquel Santaló a les nostres comarques, com ha dit ja el company Josep Clara, a l'any 19 i a l'any 20, és a dir, immediatament d'arribar a Girona i incorporar-se a la normal de Girona, que començava a funcionar en aquesta època, immediatament també és escollit pels seus companys republicans per presentar-se a eleccions, com deia ell, a l'any 19 i a l'any 20. Unes eleccions que les va perdre per ser derrotat, però no pas per la seva personalitat, sinó perquè ens trobàvem en una època, que és l'època coneguda amb el nom de la Restauració, i ja funcionava encara que aquí a Catalunya es havia començat a trencar gràcies a l'antiga Solidaritat Catalana i al partit de la Lliga Regionalista, encara quedaven residus dels partits liberals i conservadors que estaven dominant tot l'estat espanyol fins a la proclamació de la República. I llavors estava basat en un sistema caciquil en què no hi havia res a fer i els elegits sempre eren els candidats oficialistes. Un any tocava els liberals, un altre any tocava els conservadors, que anaven fent el torn de poder. Segurament, i dic segurament, que això, que perdés aquestes dues eleccions primeres a les quals es va presentar els anys 19 i 20, va ser favorable en la seva tasca geogràfica. Perquè, com veurem més endavant, des del primer moment en què comença a guanyar eleccions i comença a ocupar càrrecs polítics, es va deslligant cada vegada més de la geografia i es va decantant de ple, diríem, o quasi bé exclusivament, a la tasca política. D'alguna manera, pot ser aquesta obra que va fer l'any 2003, la primera demografia regional feta a Catalunya, pot ser que no s'hagués fet o s'hagués retreçat, això no ho sabrem mai. Llavors, quan es proclama la República, a l'any 31, que és quan s'inicia un període plenament de llibertat plena i democràtica, no com a l'època de les eleccions de la Restauració que esmentava abans, Miquel Santaló es presenta a l'any 1931 a les eleccions municipals que tenen lloc el mes d'abril i és elegit alcalde de Girona en la votació màxima. Obté el major nombre de vots de la població de Girona i és elegit alcalde per part de l'Esquerra Republicana de Catalunya, que era una coalició, en principi, que s'acabava de formar tot just, encara no un mes abans d'aquestes eleccions. Una coalició electoral que després es va consolidar com a partit durant la República i de la qual, precisament, el mateix Miquel Santaló havia estat elegit pels seus companys de Girona com a representant dels republicans gironins a Barcelona per aconseguir aquesta entesa de tots els republicans de Catalunya per fer front a les forces reaccionàries que estaven al costat de la monarquia. De tota manera, abans que això, també cal esmentar una qüestió que alguns historiadors ja han tingut en compte, i és que ell, entre d'altres, polítics catalans que destacarien durant l'etapa republicana, ja havia tingut una etapa d'aprenentatge que va ser, sembla, molt important en la Mancomunitat de Catalunya que va funcionar als anys 20. Precisament, Miquel Santaló va ser diputat de la Mancomunitat de Catalunya l'any 1923, molt poc abans de que, en primer lloc, el seu cop d'estat liquidés aquesta institució catalana, que va servir, si va més no, perquè molts polítics catalans comencessin a fer un rodatge que després els hi seria molt útil quan es proclamés la República i s'iniciés a Catalunya i a Espanya, doncs un període de llibertats de debò. Com deia aquest escrit que us ha llegit en Josep Clara al principi, que parla de Miquel Santaló com a personatge, etc., doncs nosaltres no ho podem entendre si repassem per sobre, després insistirem d'una manera més profunda, doncs que es va presentar, hem dit, l'any 1931 per alcalde i va sortir elegit alcalde. El mateix any 31 es va presentar diputat a Corts per Madrid, va sortir elegit. L'any 1933 va repetir candidatura, va tornar a ser elegit. I l'any 1936, amb les eleccions del Front d'Esquerres, Front Popular, l'Estat Espanyol, va tornar a ser elegit. De tal manera que, durant l'època republicana, es va presentar a quatre eleccions com a cap de llista del seu partit, Esquerra Republicana i Girona, i en les quatre eleccions va sortir elegit. Jo suposo que si ens ataloguessin una persona tan desastrosa com ens indica aquest escrit de l'any 40, doncs els ciutadans de Girona i d'aquestes comarques doncs no l'haguessin votat repetidament com el varen votar. A part d'això, a part de, de sortir elegit en aquestes eleccions que esmentaven, ocupar diferents càrrecs al llarg de la seva vida política durant la República que es poden ressaltar, em sembla, per la seva importància. I, repetim, va ser diputat a Corts a totes les legislatures republicanes. Va ser nombrat també ministre de Comunicacions en el primer govern de Alejandro Lerroux l'any 1933. Durant un petit període de l'any 1933-1934 fou conseller primer de la Generalitat. Inclús d'octubre, la primera setmana d'octubre del 33 se la coneix o es coneix el govern de Catalunya amb el nom del govern Santoro. L'any 1938 fou elegit president del Consell de Treball de Catalunya. El 1938 també va ser membre del Consell Directiu de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, en podem veure, a part dels càrrecs que després, que encara ens ha explicat que havia tingut en l'exili, en el govern republicà de l'exili, doncs una carrera brillant i sempre amb el suport dels electors, que eren els que li donaven d'alguna manera legitimitat en la seva tasca. Bé, llavors, les primeres presències electorals, aquelles que deien que no havia sortit a elegir dins del camp republicà, i el seu tarannà liberal que havia mostrat o que demostrava cada dia a la normal amb la seva tasca, amb els seus alumnes, li van ocasionar més d'un problema durant l'etapa de la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 i 1930. Però serà precisament a partir de la caiguda de la dictadura i de la proclamació de la República quan podrà portar a terme una tasca política bastant brillant. Per l'acció del seu grup polític, i degut, sembla ser, per les seves maneres liberals, moderades i pactistes envers d'altres grups, tant a l'esquerra com situat més a la dreta del seu propi grup, va ser elegit pels càrrecs més importants a nivell de Girona per representar l'organització republicana gironina a nivell de tot Catalunya. El 12 d'abril del 31, repetim, va ser elegit i a ell li va correspondre, si podem dir així, l'honor de proclamar oficialment des del balcó de l'Ajuntament la República a Girona. L'endemà publicava un manifest en el qual doncs, indicava doncs, les línies principals de l'època republicana, el que ell considerava doncs, que s'havia de fer, dient les següents paraules. Ciutadans de Girona, i a les 6 de la tarda de la gloriosa jornada d'ahir, va proclamar-se la República a Girona, encarnant la sobirana voluntat del poble. Els homes elegits pel sufragi universal han constituït el nou ajuntament per a respondre als delets de justícia, d'ordre i de legitimitat del poder. Aquest Ajuntament vol dir en primer terme com estima cordialíssimament el civisme exemplar del poble en les hores de màxima responsabilitat i la confiança que tothom voldrà continuar en l'actitud intel·ligent i ferma que ha de ser penyora de màxima garantia per a la consolidació del nou règim. Visca la República! O sigui que des del primer moment, com a bon republicà, doncs, d'alguna manera es comprometia obertament amb aquest nou règim republicà que s'obria a l'estat espanyol. En aquests moments podríem dir que és quan comença, Catalunya començava a perdre doncs, un gran geògraf, però al mateix temps estava guanyant un gran polític. D'aquí endavant, la seva carrera política, el seu compromís amb el progressisme, amb la petita i mitjana burgesia i una àmplia capa també dels sectors populars que eren els que donaven el suport electoral al seu partit, a l'Esquerra Republicana de Catalunya, serà pràcticament imparable, com hem vist, o com es desprèn del seu currículum polític. Ell representava Girona, d'alguna manera, el republicanisme catalanista, no confessional i tampoc de classe, però sí, com deia el company Clar abans, amb tendències socialitzants. I pretenia interpretar el sentiment del poble en el més ampli sentit de la paraula, o sigui, de totes les classes de treballadors, diríem, que hi havia a les nostres terres. Com a valla de la ciutat, la tasca que va fer de 1931 a 1933, que són els anys en què va estar ocupant l'alcaldia, va emprendre una gran tasca que comprenia, sobretot, especialment, un ampli pla d'organització, de cultura i de sanejament de la ciutat. Com a diputat després de les Corts de Madrid, present en totes les legislatures, com esmentàvem abans, li tocava viure moments històrics realment importants, com per exemple doncs, la redacció o l'aprovació de la Constitució Republicana, l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, I al mateix temps, a més, va ser, i suposo que això també és un altre càrrec que ens pot demostrar una vegada més la importància que va tenir en aquests moments Miquel Santaló, era el portaveu de la minoria d'Esquerra Republicana al Parlament de Madrid, en el moment en què Lluís Companys, que havia estat fins aquell moment, havia de deixar-ho per fer-se càrrec de la Generalitat en el moment en què moria Francesc Macià. Fou nomenat ministre de Comunicacions el 12 de setembre del 1933, després conseller primer, com hem dit, del 7è govern de la Generalitat, en els darrers temps de Macià i en els primers temps de Companys, amb motiu dels fets d'octubre, amb la proclamació de la República Catalana, fou empresonat, sofriu un consell de guerra per un tribunal militar i després d'uns mesos de presó, fou absolt. Com a diputat de Madrid, cal destacar especialment les seves intervencions en tot allò que estava relacionat amb el món de l'ensenyament. I aquí, doncs, és on podríem destacar la seva personalitat, en el sentit que ell no va oblidar mai que venia del camp de l'ensenyament, i la seva tasca, precisament, es va dirigir en aquest sentit. El trobem treballant a favor de la concessió i de la millora de beques, de tota mena de millores pel magisteri, tant pel professorat com pels alumnes, crèdits per la construcció i renovació de les escoles, etc. En l'apartat de la qüestió de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya a les Corts de Madrid, participar activament, especialment també en els articles dedicats a l'ensenyament, referents a l'ensenyament a Catalunya, defensant que l'ensenyament havia d'estar en mans catalanes d'una manera plena. Per què? Segons les seves paraules, se trata, dites a Madrid, en el Parlament de Madrid, per tant en castellà, se trata de legislar lo relativo a la enseñanza de Cataluña. Y quien ha de decir la última palabra ha de ser precisamente Cataluña, puesto que a ella afecta exclusivamente. Cuando hay buen sentido, cuando se quiere obrar en razón de la naturaleza del problema, el político, el legislador, procura no obtener una finalidad política, sino la finalidad puramente educativa. El juny del 1934, seguint la seva tasca al Congrés de Madrid, en ocasió de la declaració d'inconstitucionalitat de la llei de contracte del Parlament de Catalunya, el seu grup es retirà com a protesta del Congrés de Madrid com a polític, que em sembla que podríem dir que més que res va ser, independentment de si era més progressista o menys progressista, sobretot va ser un polític honest, que quan va veure que no podia defensar o no podia aconseguir allò que havia promès ell als seus electors quan es presentava eleccions, per exemple, es retirava del Parlament o iniciava doncs, alguna tasca per, diríem, perquè tothom s'assabentés de la situació política real del país. D'aquesta manera, dèiem l'altre dia, quan parlava en el diari, d'aquesta personalitat que fonamentalment el millor lògic que se li podia fer en Miquel Santaló com a polític és que va ser una persona que no va anar a servir-se de la política sinó a servir els ciutadans que el votaven. I ara deixarem doncs, la paraula al grup.
No és pas la primera vegada que en aquesta mateixa sala m'adreço a les persones de més edat de les que aquí tenim presents. És clar que no pas aquelles que més aviat em sembla que són TGB que de pas de cursos més superiors, pot ser joventut extremada. Parlo de la gent més grandeta, la més granadets ja. Una de les vegades érem aquí com a forasters en Francesc Roca, en Pau Vila-Dinarès, Pau Vila, de veritat, en Pau Vila, i jo mateix, em sembla que érem els tres forasters amb altres persones de la ciutat de Girona. Rosa Ferrer s'ha excedit una mica en la presentació, cosa que li perdono perquè estava voltada d'afecte i de mobilitat. Espero que això no provoqui una situació d'indefensió, vull dir que ara faci el que faci, segur que haig de quedar molt per sota de la presentació que la Rosa Maria va fer. Saluden especialment els companys del Departament de Geografia, pedagog universitari i els historiadors, que allò que les bandolines ens permeten, que els estudis que tenim de cara a cara, entrelluquem a la sala. Ha anat molt bé la presentació que de Miquel Santaló han fet primer en Clara i després en Cornellà, perquè jo que ja sabia què pensava de dir ara, anava trobant que sí, que tot lligava, que tot lligava. I és que quan la història de la ciència geogràfica, o la història, història, història total, que fan en Clara i que fan en Cornellà, són ben fets, resulta que d'una sola biografia se'n pot derivar tot un període, tot una etapa històrica ben llarga, com és la vida de Santaló de 1888, ara fa 100 anys, fins a 1962, i des d'una geografia gironina fins a una geografia mexicana. Volia també, abans d'entrar en matèria, recordar que per sort hi ha instal·lat una petita exposició a cura del senyor Jordi Barrier sobre la ciència de geografia, que ja va ser en una edició anterior, amb alguna variació, crec, instal·lada a l'Escola Normal de Barcelona fa alguna setmana, alguns mesos, però que la meva reconeguda mala salut de ferro em va impedir de conèixer, i ara confio que en acabar aquest acte podrem contemplar aquesta exposició que sempre conté elements didàctics reals, autèntics, sí, que tenen del temps, o l'objecte que ve del temps passat i que ens parla per ell mateix, sense necessitat de paraules noves. Em va demanar la Rosa Maria Fraguer que jo parlés del marc general de la ciència geogràfica, de l'ensenyament de la geografia a Catalunya en l'època de Miquel Santaló. En això ella va endevinar una capacitat meva que ja havia descobert un catedràtic de filosofia de Barcelona quan jo estudiava la carrera de lletres, que un dia em va treure i em va preguntar la lliçó que tocava, i jo no l'havia estudiat, i era un filòsof. Però jo no em vaig rendir i vaig explicar la vida i el pensament filosòfic del personatge que no havia estudiat. I a cap de mica el professor em va dir: usted hace como los malos predicadores, habla mucho de los santos en general, pero muy poco del santo del día en particular. Aleshores la Rosa, intuitivament, també em va dir: parla'ns una mica en general de l'època i del pensament i de la ciència, quan jo deia, però si això ho saben en Clara i en Cornellà, per què recorreu a l'homenatge a la bellesa, eh? Aquesta cosa tan amable i tan d'agrair. La resistència es va vèncer quan ell va dir: no, si es tracta del marc general. Dic: vinga, doncs, cap a Girona el 3 de febrer. A veure, la geografia, tant del punt de vista de la producció, de la producció d'un coneixement sobre el territori, com del punt de vista de la transmissió d'aquest coneixement, l'ensenyament, és la geografia com a ciència, és la geografia com a transmissió d'un coneixement, la pròpia d'una nació sense estat propi. Dic propi perquè ens la dona no se'n pari. Això vol dir que sovint ens trobem amb aquelles iniciatives socials no institucionals que generen allò que no ens arriba de l'aparat de l'Estat. La millor comparació que podríem fer és en França. L'estudi de la ciència geogràfica a França, producció universitària, disseminació cultural universitària, disseminació cultural secundària, escola primària, tot això a França ho podríem explicar ara, ho trobaríem marcat, timbrat, segellat, encunyat per tot l'aparat institucional estatal francès. des de la revolució fins al moment present. Catalunya, en canvi, sempre tota una altra cosa. Ens trobem amb la referència a la Renaixença. Són els anys de la infantesa i de la primera joventut de Miquel Santaló. Aquesta Renaixença cultural catalana, que després es reforçarà amb components polítiques i que pretén reconèixer-se ella mateixa, conèixer el passat de Catalunya, conèixer el present de Catalunya, conèixer la terra catalana per preparar un futur diferent per a Catalunya. Aquest nacionalisme, aquest catalanisme de l'últim quart del segle XIX, en què Miquel Santaló veu discórrer la seva infantesa i la seva primera joventut. La Renaixença, per tant. Segon, la universitat tancada i barrada. Diríem que, si volem exagerar una mica la nota, fins que l'any 1971-1972 surten de la Universitat de Barcelona els primers llicenciats en Geografia, la universitat s'havia mantingut tancada i barrada. I aquesta institució de l'Estat s'havia mantingut tancada i barrada. Segona afirmació. Tercera afirmació, el moviment excursionista. També ens trobàvem, potser una mica tard, que apareixia el grup excursionista i esportiu de Girona, el GECOE, com un punt, un àmbit en què Santaló, amb altres persones, contribuïa a fundar i a promoure. Aquesta relació entre excursionisme i ciència geogràfica, producció de coneixement geogràfic, difusió de coneixements geogràfics, és també un altre caràcter de la geografia a Catalunya. Més, diríem, correspondències entre aquesta biografia concreta d'un home concret i allò que podríem dir els trets generals dels geògrafs catalans. S'ha sentit ja i abans, tant per part d'en Josep com d'en Pere, aquesta afirmació sobre els mestres i la geografia. I podríem dir el nom, com ja s'ha dit abans, d'en Pere Blasi, mestre Torroella, d'en Santaló, i d'en Pau Vila, que també ha sortit, que el mestre sense títol, i d'en Flors i Calcat, que no ha sortit, però que espero que l'exposició tingui alguna representació. Aquí treballem una miqueta per la posta més cap avall, més cap a ells. Una vegada, insistint en aquest punt, que he fet una explicació sobre ciències socials i aquestes coses, i la geografia, a Barcelona hi havia mestres, diríem, de l'àmbit de Rosa Sensat, per entendre'ns. Jo feia una disquisició, o diguem, una conceptual i silogística, de silogisme, no de sofisme, sinó de silogisme, silogística. I aleshores, un mestre, potser una mica irritat, va aixecar el dit i va dir si podia dir una cosa. I va dir, és que nosaltres, quan tenim els infants de l'escola primària davant, no sabem si estem ensenyant geografia o història, o economia, o sociologia, o etc, etc. Perquè com que els infants no ho saben, ens pregunten qualsevol cosa. I nosaltres, deia ell, hem de respondre. I hem de respondre aleshores. Això és molt important perquè aquesta necessitat que força el mestre a una formació, diguem-ne, prismàtica, és a dir, que ha de cobrir molts camps, que no pot pretendre ser savi, ser competent igualment en tot, segurament és bo que sàpiga molt d'una cosa i força de les altres, però aquesta necessitat que els mestres bons de les escoles bones es trobaven d'explicar el país, d'explicar el territori, de treure's d'excursió i que no fossin poder una activitat d'esbarjo, que fos alguna cosa més, es veien forçats a fer un aprenentatge i a parlar d'unes coses que haurien d'haver rebut com a servei ja quan ells estudiaven a les escoles normals o ja si haguessin anat a parar a les universitats. Però ni en un lloc ni en els altres probablement no els haurien ensenyat gaire. Així que abans que l'ensenyament universitari i abans que l'ensenyament secundari, això que en diem el batxillerat, la renovació dels estudis geogràfics a Catalunya es va produir entre els mestres com a cultivadors i entre els, i a les classes o les aules de les escoles primàries. La modernització va venir des de les escoles primàries. Jo diria que després d'alguna manera es va infiltrar a les universitats i més finalment aconseguir penetrar des de dalt i des de baix del punt de vista de la superposició 1, 2, 3 dels nivells d'ensenyament en l'ensenyament secundari, que potser és on ha costat més aquesta penetració. El paper dels mestres, per tant, molt important. He dit la geografia pròpia d'una nació sense un estat propi, això defineix la geografia catalana. Aleshores, fixeu-vos també, per no conduir això a un pensament, diríem, anàrquic, en el sentit d'enemic del poder estatuït, enemic de la societat organitzada, institucionalitzada, no? La importància que tenen en aquestes figures com Santaló o com Pau Vila, per exemple, la connexió amb la incipient institucionalització que podia representar la Mancomunitat de Catalunya. Que mireu si era poca cosa la Mancomunitat de Catalunya i mireu quanta feina va fer que encara sigui la seva obra viva, que encara la llogui, que encara les bibliotecàries surtin de l'escola de bibliotecàries que va fundar la Mancomunitat, i encara els museus, i encara les biblioteques, i encara la formació professional i moltes altres coses. Per tant, contra la idea de dir anirem més bé si només tenim societat civil, doncs potser hem de mirar si podem tenir alhora tant la societat civil com també la societat institucionalitzada. Aquest paper benèfic, indiscutiblement benèfic, de la Mancomunitat, que va durar de l'any 14 a l'any 23, 9 anys, eh? Ens separa més temps de la mort del Franco que no pas el temps que va durar la Mancomunitat. És molt breu. Aleshores, doncs, per què la Generalitat, que també té una vida molt breu, una vida molt agitada, tan agitada com que acabem en Santaló després del 6 d'octubre del 34 a la presó, o en el vaixell d'Uruguai, suposo. Per tant, i el trobem de conseller primer, i al cap de poc temps, president del Consell de Treball, que és una institució no de la Generalitat Republicana del temps de pau, sinó de les institucions sorgides de la Revolució Social de 1936. No és la Conselleria de Treball, és el Consell de Treball. O sigui que aquesta agitada i complicada vida també de la Generalitat de Catalunya, que dura, insisteixo també, del 31 al 39, 8 anyets, tampoc no es pas gaire, són dues legislatures, també totes aquestes coincidències entre la biografia d'en Santaló i les observacions generals que tracto de fer, em sembla que són molt significatives. Encara alguna paraula sobre el tema de l'exili. Hi ha una reflexió que no sé si serà, si serà del tot procedent o no. Penseu, si una persona a la sala es troba a prop de la meva edat, que ja són molts, molts anys, tants com que ja es fa tu de confessar-los, doncs potser s'hi ha trobat l'any 39 amb la següent escena. Jo tenia 11 anys, això ja podeu fer la resta si voleu. Per exemple, si voleu, si en sabeu, i els que no en sàpiguen, perquè els joves no els ho ensenyen ja, que treguin la calculadora. Doncs jo resultava que sentia dir que tornava de l'exili en Carles Riba o en Segarra, i jo li deia al meu pare, jo tenia 11 anys, això no està bé, això és donar la raó en el Franco, i el meu pare em va dir, oh, és que potser té més mèrit els que s'han quedat aquí dintre o els que tornen aquí i aquí fan el que poden. El meu pare no feia mai gaire sermons, ni gaire discursos, ni res, però és una observació molt important que quan ara tu retrospectivament penses, veiem, el senyor Santaló quan l'any 42 se'n va a Mèxic i si hagués passat a la frontera, si hagués passat 8 mesos més al penal de Figueres, etc., i l'haguessin tingut aquí, digueu, és una idea potser fins i tot no gaire procedent de comentar, és una idea, diguem-ne, de la història que no ha passat, i com que no ha passat, doncs ja és inútil de comentar-la, però al mateix temps fa veure allò que abans els meus companys insinuaven, la immensa hemorràgia que va representar per a la vida cultural, per a la vida sindical, per a la vida política, per a la vida institucional de Catalunya l'any 1939. Es pensi com es pensi, si no s'és un energumen com el que va escriure aquelles frases en castellà en què Anglada ha obert la seva presentació, si no s'és un energumen, es pensi com es pensi, tant si s'estava a favor dels que van guanyar la guerra com els que van perdre, l'hemorràgia que va produir en la vida catalana l'any 39 és una catàstrofe històrica de la qual ara encara no ens anem pas refent. No ens anem pas refent. Si es comparen les afiliacions dels nostres partits polítics, qualsevol, amb els seus congèneres de França o d'Itàlia actuals, o si es comparen els tiratges de la premsa, dels diaris, i no només d'algun diari, del diari de Girona, sinó dels grans diaris, per exemple, de la Vanguardia de Barcelona, un diari castellà, de l'antifusió, etc. Si es comparen tants altres indicadors de la vida pública, de la vida cultural catalana de l'any 1988, us puc assegurar que no ens hem pas refet encara de l'hemorràgia de 1939. És una afirmació, penso, d'una gran gravetat, si voleu, però que en els més joves, en els més joves m'adreço, és molt de tenir present, perquè de vegades les radicalitats que llegeixo i les manifestacions esbarates que constato sàpiguen que poden acabar en unes hemorràgies d'unes conseqüències històriques molt difícils després de resoldre, de reparar, de reconstruir. Amb el Sant Taló, per dir la veritat, en punt de vista de la geografia, tothom li ha acceptat el seu paper. Per exemple, el mateix novembre de 1923, en el Butlletí dels Mestres, en Pau Vila feia una ressenya, una recensió del llibre per l'estudi de Catalunya als Gironès. Per tant, immediatament, i el senyala positivament, diu, és el primer llibre que es fa d'aquests nous estudis. Encara que en Pau Vila va fer un altre 3 anys més tard, que no havia pas ni començat l'any 23. Bé, jo puc dir que en aquell segle de vida catalana dels primers anys 60, encara també es veia doncs, que el senyor Sant Taló era el primer llibre que havia escrit. I jo tinc aquí ara, fotocopiat, un treball d'una persona jove que es diu Lluís de cognom, en el qual ell també diu que el Sant Taló és el primer llibre dels nous estudis geogràfics. O sigui que generacions diferents, persones fins que ara tindrien 110 anys com en Pau Vila, o persones que ara en tenen 30 o 35, li reconeixen aquest caràcter. La seva funció docent, evidentment, havia de d'influir sobre els que estudiaven Magisteri a Girona, o els que després estudiaven Magisteri a l'Escola de la Generalitat, etc. No? Però, per alguna raó, sigui la seva activitat política, el canvi de geògraf polític, l'exili, el que sigui, el que em sembla que hi ha és que no hi ha com una continuació, no hi ha com una continuïtat. Ell mateix fa dos o tres llibres, fa alguns articles i fa propostes d'organització d'estudis geogràfics, o sigui, no es limita només a fer llibres, sinó a fer llibres, diguem-ne, de producció de ciència geogràfica, també doncs, com es poden organitzar les intervencions aquestes sobre l'ensenyament al Parlament, etc. No? Però d'alguna manera no aconsegueix, em sembla, o no constato que hi hagi doncs, una continuïtat, fins i tot entre el 23 d'en Sant Taló i la Cerdanya d'en Pau Vila, hi ha una continuïtat cronològica, però aquí són dues arrels diferents. En Sant Taló li s'ha influït, certament per la institució del llibre d'ensenyament, cosa que està molt bé que es digui, perquè la institució mai volia moltíssima altra gent del món català, del món de la cultura catalana. Aquest grup de Madrid va ser molt important per l'evolució de la cultura catalana dels anys 20 i 30. Són persones com en Jordi Maragall, el Senador, que era professor de filosofia de jove, molt influïts per aquesta cultura de la institució libre d'ensenyar, de cultura, cap i la fi, diguem, castellana, no? Però així com el Santaló ho va aprendre o del voltant de l'Hòspide o del Tantín de Cereceda, jo no sé si en Curna, ai, en Clara, ha pogut aclarir un punt que ell té interrogant, que és de quina manera el Tantín de Cereceda es va passar a influir sobre el senyor Santaló. La manera com, és a dir, quin era el contacte? Perquè amb el voltant de l'Hòspide era de professor alumne, però en el Tantín de Cereceda, no ho sé, el Tantín havia estat a París, havia estudiat amb el mateix Vidal de la Glaç, sembla, i amb el Gendre, que era el de Marton, el Gendre Vidal de la Glaç, perquè diguem-hi, en Pau Vila, és el centre excursionista que ve amb Blanchard de Grenoble, que fa unes conferències que Pau Vila va a Grenoble, i amb Blanchard de Grenoble és deixeble Vidal de la Glaç, però la font és la mateixa. Però sí que és segur que hi hagi una continuïtat, diria. Per altra banda, en Santaló era un mestre del magisteri institucionalitzat, era un mestre del magisteri espanyol, que s'ha donat el títol de revista, i en Pau Vila era un mestre sense cap títol de les escoles anarquistes de Barcelona, dels barris pobres de Barcelona, de Sant Martí de Provençals, que havia deixat de ser municipi, però que era, diguem-ne, en alguna manera la segona ciutat industrial d'Espanya, Sant Martí de Provençals, perquè hi ha tot el que és el barri del Poble Nou, Sant Martí, la Verneda, actuals, etc. També una reflexió sobre l'edat, esclar, se'n va a l'exili, ho deia en Pere Cornellà, als 50 anys, a mi la resta havia sortit 51, però sí que ell es va néixer. 50-50 anys se'n va a l'exili, esclar, marxa l'any 39, que és un home ja fet, I us podem demanar aleshores que faci com en Pau Vila, perquè l'anada a Mèxic doncs bé, es manté en l'entitat política, pública, contribueix perquè la República Espanyola, que té una ambaixada a Mèxic que és extraterritorial, és a dir, que allà és on simbòlicament hi ha la terra espanyola republicana, per això en Tarradellas és elegit president de la Generalitat a l'ambaixada a Mèxic, perquè és l'esquerra republicana espanyola, i es canvia de president de la Generalitat de l'Irla o Tarradellas en territori espanyol, diguem-ne, de Mèxic, no? Això s'entén en continu la seva tasca política, que era la seva vocació dels anys 30 i de la república, de la guerra, no? Però, en canvi, esclar, la geografia sembla que ja ha quedat oblidada, no? Fins i tot en forma d'ensenyament. Em direu, treballava a l'imperial Utea, això és important, seria bo que poguessin connectar, potser amb Pere Caldés, amb altres persones que havien estat també a Utea, si saben alguna cosa, si no és que ja alguns companys ho saben, jo ho ignoro, no? Can Pau Vila se'n va a 60 anys, que és 10 anys més gran, té 10 anys més aproximadament, i aleshores fa primer una geografia de Colòmbia, després una geografia de Venezuela, i quan en té 80, torna a Catalunya, i aleshores torna a treballar en geografia de Catalunya, amb la precaució, esclar, de morir-se quan estava a punt de complir-ne 100. Que en Pau Vila, de 60 anys, als 60 anys va començar la seva vida americana, s'hi va passar 20 anys, va tornar, i en aquests últims 20 anys, entre els seus 80 i els seus 99, és quan va ser reconegut a Catalunya. És quan en Pau Vila va ser reconegut a Catalunya. Per tant, l'última comparació que faig, si se'm acaba de llegir ja, és entre aquests dos personatges inspiradors o originals que generen els primers treballs de geografia comarcal a Catalunya, amb aquest paral·lelisme del 23 al Gironès, el 26 a la Cerdanya, oi? Doncs com aquest acabament és divers. És divers perquè, diguem-ne, la providència, la biologia, el que sigui, va allargar una vida fins al centenar d'anys, no? I l'altre el va, diguem-ne, postrar en un llit de paralític i va privar la vista, etc. Per tant, també, així com he començat dient que en una biografia personal es pot seguir la marxa de tot un procés històric, em sembla que en el cas d'en Santaló ho veiem en relació a la ciència geogràfica i en relació a la història de Catalunya en general, també tanmateix acaba també comptant molt allò que és singular, allò que és individual, allò que és personal, la vida més llarga, la vida més curta, unes condicions o unes altres condicions. A mi em sembla que per les coses que podria anar dient de, diguem-ne, aquesta mena d'ambientació de la biografia de Santaló com a geògraf, no m'hi poso tant en el camp de Santaló, com ho podria dir, ja em sembla que no tindria. havia gaires més coses a afegir i si el moderador creu convenient potser ara poden prendre la paraula a altres persones.
Bé, en primer lloc, donar les gràcies a Josep Clara, a Pere Cornellà i a l'Enric Lluc per les seves explicacions i tal com acaba de dir l'Enric Lluc, aquelles persones que vulguin intervenir, vulguin doncs, preguntar alguna cosa a les persones que formen aquesta taula, doncs ho poden fer a partir d'aquest moment.
Tot el que hem sentit aquí, i poder resoldre que n'hi hagi més gent amb algun cabell blanc que encara viuen i que poguessin venir a donar aquí testimoni de Miquel Sacabó. Jo sense afany de protagonisme, si em permeten, diré unes quantes coses que, indubtablement, per la raó de l'edat d'alguns dels que estan en aquesta taula, han arribat en el coneixement de Sacabó. De la mateixa manera, quan jo estudiava la història de la pedagogia, vaig arribar al coneixement de Pestalozzi, que ho sé. Molt bé tot el que indudablement deuen bé així per arribar a ser alguna cosa de Miquel Sacabó. Però jo diria que el testimoni viu, la pedagogia viva de cada dia, viscuda durant 4 anys, en el meu cas 5, consecutius al costat de Miquel Sacabó, haurem fotografiat a casa seva tota aquesta geografia d'Espanya, les seves colònies, quan estava preparant la seva publicació, i el coneixement amistós, personal, íntim, deixo molt davant de l'aspecte polític. Em permetria suggerir a la taula de que s'han partit realment unes quants plans o visions de Miquel Sacabó. De Miquel Sacabó era un home amb una unitat perfecta. Jo m'he fet la impressió de que el testimoni viu dels que el van tractar i al costat hi tinc també un deixet fort que va viure l'època de plenitud, no l'època de tristor, l'època de decaïdament de Miquel Sacabó, va poder disfrutar extraordinàriament d'un mestre d'aquells que es recorden. Podria dir-los primer, Sacabó per damunt de tot, Miquel Sacabó, com tots els del seu família, se sentí mestre. Mai va somiar que hi haguessin professor ni catedràtic. I potser algú seria en aquest moment sugerir alguna anècdota, que potser l'anècdota és millor que la categoria per conèixer algun home. En una ocasió en què varen presentar unes conferències pedagògiques que es feien durant les fires en el grup escolar, un professor en castellà digué als mestres com ovejas que van de flor en flor, va dir ovejas, Sacabó, i després el presentar-lo com a catedràtic, tal que te va parlar en castellà i passen a vegades aquestes coses. Doncs, el presentar com un catedràtic de l'animal. Que és l'època del 1925 al 30, en què vaig estar a la Normal de Girona, la Normal tenia una categoria inferior des del punt de vista científic respecte de l'institut. El dia de Dani, quan a la presentació, Miquel Sacabó diria, no, jo no sóc més que mestre, seré sempre mestre i no vull ser res més que mestre. I això em fa pensar a mi que el Sacabó geògraf, el Sacabó mestre, el Sacabó polític, és un bon Sacabó, el que ens l'han presentat amb aspectes diversos separats, però és el mateix Sacabó en la seva unitat més radical. Primer, com això? Jo no vull tornar a repetir naturalment el que s'ha dit aquí, però és que com a geògraf, Sacabó no solament aporta aquesta modernitat en el concepte de la geografia, sinó que definir el nou mètode científic de la geografia vol que en la lliçó diària que havia donat la normal i que nosaltres ens té extraordinàriament interessats i apassionats, aprenem la geografia a partir de la realitat immediata i local que nosaltres tenim a davant cada dia. Quants mestres hi ha que saben que la província de Girona hi ha un tombo? Quants tenen una idea de que sense necessitat d'haver de recórrer al Colorado? Tenim exemples magnífics de congossos. Que quan es parla de tots els entorns de Girona, només adreçant la mirada envers el carreter de Banyoles tenim unes barres i a la dreta unes calisses i més amunt uns llèguls o més avall mirant més cap al sud tota una zona d'argiles. Això ens ho feia pitjar a Sant Cau. Pugem les pedreres, anem a mirar l'horitzó que veiem, què és allò i allò altre, noms de cada cosa. Pugem els àngels, mirem l'horitzó aquell, anem per tota la zona aquesta de Gavarra i dir-nos, és el mateix, mira, allò és una ginestra, allò és un ginestir, allò és una gelada, allò és una mòdega, allò altre és una esteca. Aquest coneixement immediat i directe, d'una manera gairebé podríem dir de caminant, però mirar i veure, això despertava per nosaltres una formació de tal manera que us puc dir que la normal de Girona, tot el que s'aprenia de geologia i de ciències naturals, especialment amb tot el que fa referència a la relació entre el món viu i el món miner, s'aprenia a la classe de Sant Cugat, no a la classe ni de física, química i ciències naturals que es donaven. Un altre aspecte que voldria dir-vos i que voldria deixar de testimoni és que en Sant Cugat, per ser geògraf i geògraf modern, el considero jo com una avantguarda de tot el que és posició ecològica d'avui, amb el sentit del binomi home-natura. Mai he sentit una lliçó més preciosa que la que va donar Miquel Sant Cugat, com un dia ens va explicar, basant-se en Chevalier, què era el paisatge. Aleshores, us puc assegurar que en aquella lliçó no solament varen disfrutar d'aquesta unitat de lo viu i de lo inorgànic, sinó que varen disfrutar extraordinàriament de com es fon home i el seu entorn. Potser, en l'aspecte docent, caldria dir que no solament quan la Real Societat Geogràfica li premia un opuscle que escriu sobre l'estat de la geografia i la necessitat de la seva reforma, ell havia considerat, i aquí ve el valor polític de Sant Cugat, que el coneixement del geogràfic i la fusió de l'home amb el seu medi és el que li dona la força suficient perquè esdevingui la seva educació més completa amb un sentit de convivència, d'entrar al món de les relacions humanes, que l'ha de comportar en el món universal a acabar una vegada amb l'aïllament d'Espanya respecte de la resta del món. Però el que diu el senyor Cornellà respecte de la posició davant de la dictadura, tinc que dir-li que el magisteri espanyol va publicar de Miquel Sant Cugat una conferència que jo vaig tenir el gust de poder sentir a veure. Aquesta conferència la va donar l'any 1926 en el rai sobre el rai de Ramon Franco quan travessa l'Atlàntic. S'han fixat en les conclusions finals d'això? Pensin que presidia la taula el governador de la dictadura. Si vostès em permeten, i per concretar aquest valor polític que ell donava en el fet geogràfic per enlairar el sentit de valoració de l'esperit nacional del país que se sentia amb ganes de regeneració, i això sí que era influència de tota la formació que havia rebut a Madrid de l'Escola Superior del Magisteri i de la Institució Lliure d'Ensenyança, si vostès em volen dir el favor, però sí que agrairia que llegissin, com saben, és clar, està en castellà, però si ho haguessin llegit per un millor coneixement, per un millor coneixement d'aquesta significació política que va arribar a dir de paraula davant d'un governador de la dictadura, quan vol valorar aquell fet que llavors va arrencar un entusiasme enorme en el país, aquell fet que travessava l'Atlàntic, doncs ell, en les conclusions, després d'haver dit que tot el de l'aparell, des del motor, les instal·lacions, tot era estranger, i l'única cosa que va haver d'allí d'aportació espanyola va ser l'esperit. Res més que això. Però no la conclusió, perquè això no sigui només una espècie de festa major, diu ell, que serveixi aquest viatge com a estímul per poder fer tot aquell gran ambient de reforma i diu: requiere esta obra, entre otras muchas medidas, terminar con la anarquía en los planes de estudio en todos los grados de enseñanza, con la insuficiencia de medios y con la tacañería en la retribución del personal docente, así como el concretar en forma sensible e inconfundible las aspiraciones ideales, cuidado con eso, del Estado representante de la voluntad nacional, y exigir sin contemplaciones del regalado, porque tiene ningún, tanto el cumplimiento de los deberes como la satisfacción de derechos que a cada uno correspondan como ciudadano y como profesional. Escolten, aprofitar davant d'un governador de la dictadura i de les seves jerarquies un fet com el descobriment d'Amèrica del viatge aquest del Rai i concloure amb la voluntat nacional, ja m'explicaran vostès si d'aquest fet de que la presència humana refosa dintre d'aquest fenomen general en què es pon l'oficiogràfic amb l'humà, si això no era una gran confiança d'aquest home com a polític, considerava el coneixement cada vegada millor de l'ambient que ens entornava i en el qual vivíem com un mitjà de millorar la ciutadania i la responsabilitat. El sentiment polític és ideal a la ciutadania.